21 anys amb tu.
Temps de creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure, a IB3 Ràdio.
Des de que el cinema va germinar en la ment dels homes, els directors i guionistes s'han interessat per representar l'experiència religiosa i les diverses religions de la humanitat. Quan parlam de cinema espiritual, ens referim a aquelles pel·lícules d'inspiració religiosa o de temàtica espiritual o filosòfica. Així, cada setmana podem trobar pel·lícules que ens poden servir per entrar en el misteri del sentir religiós des de diverses perspectives. Dins d'aquest corrent podem trobar diversos tipus de cinema espiritual. El més conegut de tots ells és el que podem denominar com a cinema bíblic, un cinema que històricament ha narrat la vida de Jesús en infinitat d'ocasions. Però també s'ha aproximat a personatges com Noé, Maria Magdalena o l'apòstol Pau.
El cine bíblic en realitat és un cinema que és un tipus de cinema que ha estat lligat a la pròpia, anava a dir el propi origen del cinema, perquè al principi d'existir com a nou art, a principis del segle XX, era un motiu, quan hem de tenir en compte que el cinema el que fa és adoptar qüestions artístiques que venen des del teatre i la fotografia o de la pintura, però evidentment les històries que s'havien de contar se tenien que mirar, hi havia que mirar doncs, des de la literatura i el teatre, però és que la Bíblia és precisament una de les fonts més suggestives de creació i tal vegada en els orígens del cinema, més enllà dels primers cursos, primeres experimentacions, el nom primer que ho té que, jo suposo, registrar és Cecil B. DeMille. Cecil B. DeMille, tot i que el recordem per los 10 mandamientos, estem parlant dels anys 50, si ens anem als principis anys 10 i anys 20, té un rei de reis ja en els anys 20 i té una Cleopatra en els anys 30. Vull dir que a nivell històric, a nivell d'espectacularització, crec que les històries que han contat sempre, que s'han contat a la Bíblia, han estat gran font d'inspiració. Estic pensant també, per exemple, en Intolerància de Griffith. En Isis, una de les quatre històries que conta aquesta pel·lícula té, evidentment, també un revers bíblic. Crec que de la Bíblia al cinema li ha interessat molt la potència de les històries.
Com és evident, el fet religiós fou important a la història del cinema. Tots recordem grans pel·lícules, Cecil B. DeMille, Los Diez Mandamientos, fins i tot Ben-Hur, Sansón y Dalila, un cinema ja clàssic que reproduïa i refeia temàtica bíblica. Aquest cinema ha evolucionat. Avui en dia, més que tractar temàtica bíblica, què és el que es pot tractar? Ha estat la espiritualitat, allò que hi ha dins el més profund de cada persona que la connecta amb Déu. Si se'm parla de transcendència, se'm parla de valors, se'm parla de valors socials, se'm insinua que la societat sota imatge d'una llum o una tomba buida. Hi ha una evolució entre repetir un relat a veure el sentit més profund i transcendent.
Jo crec que la història del cinema no es pot contar sense anar de la mà del que és també els avanços tecnològics. És a dir, crec que la tecnologia va de la mà del que és la història del cinema. Jo així ho explico, almenys a les meves classes. I, per exemple, quan va entrar als anys 50 als Estats Units, va entrar la televisió al context sociològic nord-americà, el que tenien que tindre les pel·lícules era tenien que ser més llargues, més grans, més amples, més potents, més tenien que allunyar-se del discurs televisiu. I els anys 50 són precisament a Hollywood els anys de les grans superproduccions que eren realment absoluta, eren mastodòntiques, no? Ahí tenim, evidentment, Los Diez Mandamientos, que és la pel·lícula Cecil B. DeMille, que si, amb els números, diguem, amb la inflació i els canvis econòmics i totes aquestes coses, passa per ser, jo diria, de les 10 pel·lícules més exitoses de la història del cinema. És a dir, tenim des de Titanic i Lo que el viento se llevó, Los Diez Mandamientos estaria en ese top. I estem parlant, òbviament, de probablement la pel·lícula bíblica més important de la història, almenys a nivell d'estructura, a nivell d'espectacularització. Això a nivell de Hollywood. Teníem, tenim Rei de Reyes o Nicolás Rey. La seva intenció era, per exemple, fer un símil del que era el món de l'imperi romà i l'imperi de Hitler, per exemple. Hi havia nous discursos que s'anaven integrant. Això en quant a l'òptica, diguem, americana o espectacularitzant. Però és que a Europa, en aquesta època, els nous cines, l'autoria sessentista, proposava una nova manera de fer cinema, una nova manera d'entendre el que era l'art cinematogràfic. Ahí el moviment clau és el neorealisme. El neorealisme és el moviment que replanteja les estructures actancials, a nivell també narratives, Rossellini, sobretot en Roma, Ciutat Abierta, totes les pel·lícules, Visconti, De Sica, tots aquests cineastes li aportaven al cinema un aspecte humanista que no havia tingut mai, una relació de que era el cinema amb l'home, amb la persona, amb l'humà.
Alto!
Todos pensábamos que iba a terminar pronto y que luego solo la veríamos en el cine.
¡No! ¡Sabías!
¡No cometas esa locura!
¡Vuelva! ¡Asco!
¿Quién nos hará olvidar todos esos sufrimientos, esas angustias, esos miedos?
I després del neorealisme, això ho assumissin altres corrents, com per exemple la Nouvelle Vague o el Free Cinema. I jo crec que és clau en aquesta època com a pel·lícula, probablement pel·lícula més important, no com diem Diez Mandamientos, sinó no a nivell espectacular, sinó a nivell d'apropament o de compromís del cineasta, l'Evangelio segons Sant Mateo, de Pier Paolo Pasolini. Em sembla una aproximació complexa, sense artifici al que era, al que era realment una història que jo crec que Hollywood sempre havia pecat de donar-li molt d'ornament. I és una pel·lícula profundament íntima, profundament humana, i crec que hi ha un cinema abans i després del que suposa el neorealisme i, en particular, del que suposen apostes com la de Pasolini a l'Evangelio segons Sant Mateo.
Bienaventurados seréis cuando los hombres os maldigan y os persigan y cuando profieran toda clase de calumnias contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos porque tendréis en los cielos una recompensa grande. También persiguieron a los profetas que vinieron antes que vosotros. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una culebra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se las pidan? Por tanto, haced vosotros con los demás todo lo que deseáis que ellos hagan con vosotros, porque esta es la ley y los profetas.
Yo, Lucas, lanzo un mensaje a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Una maldad terrible reina en el mundo. La oscuridad se propaga. Sé que sois víctimas de graves persecuciones. Están poniendo a prueba nuestra fe. Sé que dudáis del camino. Pero he venido a Roma a buscar a Pablo. A escribir su historia. A traer esperanza. A traer luz en medio de esta oscuridad. A recordarnos a todos cómo Dios transformó a un hombre lleno de odio y que será quien cambie la historia del mundo.
Si es un ser religioso, ben fet i també ben intencionat, sempre comunica un valor. Si en la persona de Crist, un valor central de l'Evangeli. Si en la figura de Maria Magdalena, s'aspecta d'una dona que entrega la vida en el seguiment del Senyor. Sempre hi ha un valor. Però sobretot hi ha un valor que ens poden connectar amb el món transcendent, que hi ha un Déu que actua dins el cor de moltes persones i els millora, els fa comprometre, els fa estimar, els fa entendre el món.
Hier ils ont encore un imam dans la rue.
Voilà, bien tout de suite.
Votre monastère doit avoir une protection militaire. Les atrocités vont recommencer.
Ma décision est prise, je refuse.
Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment?
C'est un risque.
Toi, t'as déjà été amoureux?
Oui, plusieurs fois. Et... Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Alors j'ai répondu à cet amour-là.
¿Dónde tiene su casa, doctor Stone?
Lake Zurich, en Illinois.
¿Hay alguien ahí abajo mirando hacia arriba, pensando en usted?
Tenía una hija. Una niña con el pelo castaño. Dile que no voy a rendirme.
El cinema, cinema i religió, cinema i religió pot tindre subgèneres o subsubgèneres, per així dir-ho. Evidentment tenim el bíblic, que és aquell que es marcaria clarament en intentar donar vida a passatges que s'han contat en, aquest, en el llibre més important de la història de la humanitat, evidentment, i el que se torna constantment, ja siga de manera literal o suggerida, és a dir, hi ha moltes pel·lícules que estan inspirades per passatges, tot i que després no siguen realment traslacions directes. Després podem tindre les qüestions biogràfiques, és a dir, parlar de la vida d'un d'aquests anava a dir personatges, no? Però és veritat, de les figures rellevants en aquestes històries, des del propi Jesús de Nazaret fins a totes les pel·lícules que hagin estat al voltant de totes, podem dir, des de Roma, des de Maria Magdalena i totes els personatges o totes les figures al voltant.
Per exemple, la pel·lícula Maria Magdalena, que té d'hermós, que conta una dona. Recordeu que el nom de Magdalena vol dir en llengua hebrea dona valenta. Ella era dona valenta, la dona que va donar fonament a la primera comunitat cristiana. I a Maria Magdalena vol dir bé aquesta força, del que mos ve a tots, d'haver estimat i deixar-mos estimar per Jesucrist. Recordeu que ella, la dona, després de Maria, que més va estimar el Senyor. El va estimar a Crist quan vivia. Quan Crist predicava per Palestina, ell estava en Crist. Va estimar a Crist quan Crist havia mort. Ella va plorar a la porta del sepulcre. I ella va estimar el Senyor quan Crist havia ressuscitat, quan se li va presentar com si fos un hortolà. Aquest fet de va estimar Jesús sempre, quan vivia, quan havia mort, quan havia ressuscitat, la va convertir ella, la dona valenta, en el fonament de la primera comunitat cristiana. La pel·lícula, més que descriure una persona, descriu la font d'aquesta força que ella tenia, que naixia d'haver estimat el Senyor sempre i en tot moment.
Maria, has traído la vergüenza a nuestra familia. Hay algo antinatural en ti.
Tu familia dice que luchas contra el demonio.
Si está dentro de mí, siempre ha estado ahí.
Aquí no hay demonios.
Estàs escoltant Temps de Creure. Uns consells publicitaris i tornem.
IB3 Ràdio és diversitat. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Notícies d'última hora.
No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Entra amb olivetes els dies de Pasqua a Nosaltres. Descobrirem com celebrem Pasqua a cada una de les illes. De fet, intentarem fer panades en directe.
Jo el que vull saber és si després d'aquest disc tan religiós na Rosalia practica qualque tradició.
També hi haurà temps per la cultura, per a la d'aquí, i molts altres temes, com la proposta d'un QR als arbres d'Esporles per conèixer millor els difunts del municipi.
Passa aquesta Setmana Santa amb olivetes. Amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró, a partir de les 9 del matí.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Estàs escoltant Temps de Creure, a IB3 Ràdio.
Continuam a Temps de Creure amb aquest programa especial de Setmana Santa.
Les grans pel·lícules han passat de moda ja. No se fa una altra vegada Los Diez Mandamientos. Hi va haver un remake de Ben-Hur, he de dir que molt inferior a la pel·lícula original. Aquelles grans produccions han acabat. Avui en dia és un altre cinema que, més que incidir a l'extern, vol insistir en l'intimitat religiosa. Per exemple, la pel·lícula Silencio, que és aquells monjos que guarden silenci i el film ens va descrivint la seva vida com un model de persones que s'han volgut trobar la vida amb el Senyor.
Tu pots perfectament fer un cinema espiritual actual al voltant d'una vessant molt més humanista sense ubicar-ho en una qüestió que tinga que veure amb un segle determinat. No? Crec que el cinema espiritual és el més ampli. Així jo crec que hi ha directors extraordinaris com Terrence Malick, per exemple. Terrence Malick és un director que no és massa prolífic i tampoc el seu cinema és realment religiós, però l'apropament formal que hi té, quan tu veus l'Àrbol de la vida, per exemple, estàs davant d'una pel·lícula que té Brad Pitt i Sean Penn i que no t'està, diguem, introduint directament la religió, sinó que t'està aportant una reflexió constant al voltant de l'existencialisme, del pensar en el que ho és, en el que ho significa. I jo crec que el plantejament del cinema de Terrence Malick seria el cinema espiritual contemporani no obligat a tindre que entrar en els corsers de la Bíblia o de la religió més estricta.
Hay dos caminos que puedes seguir en la vida. El de la naturaleza y el de lo divino. Debes elegir cuál vas a seguir.
Los caimanes.
Serás mayor antes de que ese árbol crezca.
Hay que tener fuerza de voluntad para salir adelante. Vamos, pégame. Dame. Vamos, hijo.
Te tiene miedo. Esperas de él cosas que solo un adulto podría cumplir.
Siempre he querido que seas fuerte, que seas tú mismo.
Papá. Mamá. Siempre estáis conmigo. Y siempre lo estaréis.
Algún día caeremos, lloraremos y entenderemos todas las cosas. Guíanos hasta el fin de los tiempos.
Si no sabes amar, tu vida pasará como un destello.
Què mos ensenya? Ensenya que hi ha a la vida un sentit en fer bé les petites coses, estar de vora qui mos ha de menester, aprendre a estimar. Són valors humans, però perquè són humans, són valors profundament cristians. També és un cinema religiós que fa que la nostra vida pugui transcendir, veure que hi ha un més enllà, una llum que mos il·lumina i que mos condueix.
Mackenzie Allen Phillips, llevo mucho tiempo esperándote.
Te conozco.
No mucho, pero podemos arreglarlo.
Es increíble.
Le está costando aceptar que esto es real.
¿Por qué me has traído aquí?
Clar, parlàvem de Cecil B. DeMille, de Roberto Rossellini, de Pasolini, però un nom jo crec importantíssim, també per la trajectòria que aporta com a cineasta i per, jo crec que el compromís que ell té en el seu cinema és Martin Scorsese, perquè crec que té aquesta òptica americana, indubtablement americana, però amb una sensibilitat europeista. Ell deien que es va mirar fins a la sacietat l'Evangeli segons Sant Mateu de manera repetida per a crear la que és una pel·lícula molt controvertuda, però a més jo crec que distinta dins de tota aquesta estructura de pel·lícules, que és l'última tentació de Cristo, l'última tentació de Cristo amb Willem Dafoe. Aquesta pel·lícula va ser molt polèmica en el seu moment, per ese Jesús amb dubtes, no? Ese vessant novament humana del personatge bíblic, no? de la història, però jo crec que dialoga molt bé amb una última pel·lícula seva, també d'Scorsese, que és Silencio, que és molt recent, i són, és esta òptica japonesa, anava a dir inclús, no? de fer un cinema de sentiment interior, buscant, anava a dir, l'enigma de l'ésser humà, l'enigma del que som, més enllà de tot el que estàvem comentant, que era un cinema bíblic espectacularitzant. I aquesta trilogia d'Scorsese, de l'última tentació de Cristo dels anys 80, Kundun, no? Que és una mena d'últim emperador també que hi va rodar, i Silencio és una trilogia que jo crec que dona bona mostra del que un cineasta nord-americà pot fer amb una sensibilitat acorde a l'europeu.
He sounds like the Messiah. No. I will crush the horns of the new moon, and I will spill darkness over the world. I will reverse your laughter, turn it into tears, and your...
Go in front. Let him see you.
And face, nose, and ears will fall to the ground. Listen, it is the thunder of many people.
Even from behind, I knew I had seen him before. Where? Was it a dream? Yes, it was. But in the dream, he was dressed in white.
You will have the smell of decay and branding instead of beauty. Your men shall fall by the sword, and your women shall sit on the ground, stripped bare.
Who are you? Do you recognize me? Who are you? Do you know the prophets? What does Isaiah say?
He says, prepare the way of the Lord. Are you telling me that's you?
I don't know. Tell me.
Evidentment, hi ha tot un cinema que no recull temàtica bíblica, però sí que recull temàtica de la profunditat espiritual. Per exemple, lo que la verdad importa. Què mos ensenya? Ensenya que hi ha a la vida un sentit en fer bé les petites coses, estar de vora qui mos ha de menester, aprendre a estimar. Són valors humans, però perquè són humans, són valors profundament cristians. També és un cinema religiós que fa que la nostra vida pugui transcendir, veure que hi ha un més enllà, una llum que mos il·lumina i que mos conduïeix.
Venimos porque nuestra hija está muy enferma.
No puedo ayudar a su hija.
Según los médicos, no tiene cura.
Hola.
No soy un curandero.
Los curanderos no existen.
Quiero regalarles esto.
Alex se lo ha pensado. Va a intentar curarme.
¿Qué?
¿Cómo te atreves a venir a esta pacífica comunidad a timar a la gente?
No sé de qué me está hablando.
Mierda. Tienes un don que me ha hecho volver.
Estáis todos locos de remate. ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son estas personas?
Todos ellos son tus ancestros.
Bienvenido a la familia, Alex.
Tienes el don de la familia, el don de curar. Te guste o no, has sido escogido.
Vale, no lo quiero.
Podrías ayudar a muchísima gente.
No quiero tener nada que ver con esto.
A Chandler n'hi ha moltes, ¿eh? Però n'hi ha una que es... pel·lícula clàssica, que és de Cefirelli, Jour de Nazaret, que és aquell moment en què se veu per primera vegada la figura de Maria, la mare de Jesús. Ella està girada i se gira i la veiem amb un pla mitjà, no? Ella gira el mantell i aquell mantell simbolitza l'opertura que ella té a Crist, a l'àngel, que li anunciarà que s'engendra dins ella la persona de Jesús. És una escena molt senzilla, però molt ben treballada, simplement veient un rostre, veient un mantell que se mou, que s'aixeca, veiem una persona que obre la vida a la recepció de l'Esperit Sant, obre la vida a l'amor que Déu li regala.
He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu voluntad.
María, ¿con quién estás hablando?
Hay noticias de Isabel.
¿De mi prima Isabel? ¿Qué noticias?
Va a tener un hijo dentro de 3 meses. Concebió el hijo hace unos 6 meses. El 19º día de Tisri.
Pero si Isabel es estéril y es demasiado vieja. ¿Qué tontería es esa, hija?
No, es verdad. Va a tener un hijo. Y yo tengo que ir a visitarla.
Cinema espiritual, un tipus de cinema que tracta de remoure el cor i la ment, a més de fer-nos gaudir davant de la pantalla.